de consumo y también el cruce que está destinado al suministro de combustible. Esto lo que hace, lo que significa es un bloqueo absoluto de la franja de Gaza, un bloqueo que se considera por Naciones Unidas un castigo colectivo y es contrario al derecho humanitario internacional, un bloqueo que ha dejado a la población de Gaza viviendo una crisis humanitaria en el que la mayor parte de la población está bajo la línea de la pobreza y depende única y exclusivamente de las agencias de Naciones Unidas como la de UNRWA para poder sobrevivir. Un dato que es muy significativo es que antes del 2007 UNRWA solamente alimentaba a 60.000 personas que lo necesitaban. Hoy en día damos de comer o dábamos de comer antes del 7 de octubre a 1.200.000 personas y todavía había gente en listas de espera para poder ser asistidos por la agencia. Sin embargo, no tenemos más recursos o no teníamos más recursos para poder aumentar este listado de 1.200.000 personas que necesitan alimentos diarios.
Ya para ir terminando, señora Martí, ¿cómo se tiene que interpretar este movimiento por parte de Israel, este aviso o plazo de 24 horas? ¿Nos tenemos que imaginar una incursión del ejército en las próximas horas por la vía terrestre?
Mire, yo no sé lo que Israel va a hacer. Lo único que nosotros sabemos en este momento es que Israel lo que ha informado a las agencias de Naciones Unidas es que todas aquellas personas o todas aquellas instalaciones que se encuentren en el norte de la franja de Gaza han dejado de ser lugares seguros.
De hecho, en las últimas horas también se ha informado del fallecimiento de 12 trabajadores de la ONU en Gaza. No sé cómo está la organización a nivel personal, cómo lo viven.
La organización está devastada porque hemos perdido a 12 compañeros y porque en el conjunto de las agencias de Naciones Unidas se han perdido a 23 compañeros. Estamos aterrorizados, nunca hemos vivido una situación así y hemos pasado ya en los últimos 15 años por 7 ofensivas militares en Gaza, pero nunca hemos vivido una situación tan atroz como la que estamos viviendo ahora mismo. Nunca habíamos tenido que suspender nuestras operaciones y dejar de atender a la población refugiada. Esta es la primera vez que nos ocurre en la historia de UNRWA y hemos pasado por todas las situaciones imaginables en Oriente Medio, de violencia, de guerra, incluso de terremotos este año. Y es la primera vez que hemos anunciado que no podemos seguir protegiendo a la población ni podemos seguir asistiéndola.
Ahora sí, para terminar, justo mañana, de hecho esta próxima madrugada, se va a cumplir una semana que empezó, digamos, el conflicto, los combates. ¿La previsión cree que va para largo?
No lo sé. Mire, lo único que le puedo decir es que en estos 7 días o 6 días de ofensiva militar han muerto casi 600 niños y niñas gazatíes. Y si lo comparamos con la ofensiva que fue la más mortífera de la historia de Gaza en los últimos 15 años, estas cifras han superado los muertos de niños y niñas en 51 días que duró esta ofensiva. Es decir, en 6 días, perdonen que perdió la cuenta de días que ya llevamos, se han matado más niños y niñas que en la ofensiva del 2014 que duró 51 días.
Raquel Martí és la directora del Comitè Espanyol de l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins i a qui agraïm que avui ens hagi atès en aquestes hores tan complicades a la zona i també, òbviament, per l'organització després que en les últimes hores hagin perdut la vida una dotzena de persones de l'ONU. Raquel Martí, ánimos, suerte y mucha fuerza.
Muchas gracias, buenas noches.
A veure, a la taula, una setmana després que esclatés el conflicte, havent sentit també ara l'entrevista, quin comentari, quin anàlisi en feu de tot plegat? Dolors?
Home, costa parlar, eh? Perquè, a més, el testimoni de la Raquel Martí, no?, com a representant d'UNRWA, una agència de Nacions Unides sobre el terreny, és molt sencer, és molt colpidor, i sense ser gens exagerat descriu l'horror, no? Per tant, costa molt comentar res que no hagi dit ella mateixa. O sigui, aquest és un conflicte que la comunitat internacional veiem observant, no?, i va permetent des de fa molts anys, com ella deia, no és la primera vegada que hi ha ofensives d'uns i altres, no? Perquè podem condemnar, òbviament, no?, els atemptats de Hamas i després condemnar la impunitat de l'exèrcit israelià, i no sembla que tingui fi, i no sembla que fins i tot l'horror que ella descriu, no?, amb aquesta població civil que és car de canó, que aquests, no?, que avui, no sé, crec que abans ho comentàvem, no?, estem començant a rebre missatges directes o indirectes de gent castellà que s'està acomiadant perquè estan esperant que els matin, i sembla que ni això serà capaç d'aturar aquest conflicte i de posar solució i vies de resolució, no? Sembla que no hi hagi futur, i fins i tot sentint descriure l'horror no som capaços de trobar de quina manera no només aturar aquesta ofensiva que està com narrada gairebé en directe, no?, aquesta massacre anunciada o aquesta violació dels drets humans massiva i gairebé televisada, sinó també posar les bases perquè hi hagi una via de resolució d'aquest conflicte. I en tot cas, i passo als companys, però també siguem conscients de que el que està passant ara a Palestina no està passant només a Palestina, ens està passant a tots, i això ens passarà factura a tots. No ho dic en clau d'amenaça, però és evident que deixa un pòsit en el que, no?, en aquesta geopolítica que diem, aquest nou ordre mundial que s'està configurant després de l'atac de Rússia a Ucraïna, amb el paper de Xina, amb el paper dels Estats Units, amb el paper d'Europa. És evident que el que fem i no fem en un conflicte com aquest també ajuda a configurar un nou ordre internacional que no pinta bé, honestament.
Sí, que és un ordre que s'allunya molt de l'agenda 2030 i dels objectius
dels drets humans, del
45, dels objectius molt... A mi em fa molta gràcia quan parlen que Israel és una democràcia. Si és una democràcia, amb els seus. El problema és que no és una democràcia, no es comporta com una democràcia, es comporta amb terrorisme d'estat amb els altres. I aquí ve, i aquí rau el problema. En aquest conflicte hi ha culpables i hi ha responsables. Jo no trec, i la Dolors ho comentava abans, jo no tinc cap tipus de culpabilitat de Hamas, el que hem vist atroçment aquest cap de setmana. No té cap tipus, no li podem treure cap tipus de culpabilitat. Però a mi em sembla també que estem parlant de víctimes de primera i víctimes de segona. Si ara ens preguntem i fem la reflexió, qualsevol persona que estigui escoltant, de pensar quants nens palestinians han mort aquest any per accions de l'exèrcit israelià, segurament ni ho sabrem. Ni ho sabrem. Això vol dir que hi ha víctimes de primera, que són víctimes que hem de condemnar els atacs que hem vist, repeteixo, però també cerquem víctimes invisibilitzades. I quan dic responsable, recordem que és Hamas. Hamas, efectivament, és una organització terrorista, però alimentada per Israel. Sí, Hamas va ser una organització terrorista que es va alimentar per Israel per dividir precisament l'autoritat nacional palestina. I per, efectivament, perquè el Fatah no tingués tot el poder, doncs es va, i hi ha fotografies, i això podem anar a Google, hi ha fotografies de ministres israelians donant la mà a Hamas. I s'està pagant, i s'està fent pagar també a tota la població de Gaza per una errada del propi govern de Netanyahu, que és el govern, recordem, més ultraortodox i més ultranacionalista. I el que s'ha d'aprendre és que les situacions d'aquesta agressivitat que s'ha fet en la població palestiniana no donarà cap tipus de fruit, i el que estem veient és, efectivament, que si Palestina ja era un camp de refugiats enorme a l'àrea lliure, és absurd de parlar d'una regió, és un camp de refugiats, és el camp de refugiats enorme. I després, la comunitat internacional i la Lliga Àrab, que també és per donar-la de menjar a part, la comunitat internacional, hem estat incapaços de posar ordre a un dels pitjors conflictes, i és un conflicte que amenaça, no només un conflicte que amenaça a Palestina, sinó que amenaça a escalar a nivell regional i a nivell global. I per què? El que ens hem de preguntar per què? Doncs efectivament perquè Israel té un poder que no té els països palestinians. Palestina avui en dia és un poble abandonat. Abandonat per la Lliga Àrab primer, però també per la comunitat internacional.
Dani i Roger.
No, estic bastant d'acord amb el que s'ha dit. Diria que Gaza avui ja no és un camp de refugiats més en el món, sinó que és un camp d'hostatges. Sí, hi ha 2,3 milions de persones a Gaza que són hostatges d'un estat, de la mateixa manera que Hamas des de dissabte té 150 israelians com a hostatges. I Israel ha decidit que la manera de tractar 2,3 milions de persones era torturant-los, traient-los l'aigua, traient-los l'accés el combustible, dinamitant totes les entrades possibles perquè no hi pugui entrar ajuda humanitària, és a dir, torturant-los, fer que a poc vagin perdent la vida i que es vagin desesperant cada cop més, obligant-los a marxar de casa en 24 hores en una acció que ja s'ha comprovat, perquè s'ha comprovat, però tothom ho sabia, que era impossible, és a dir, era físicament impossible, des del minut zero ha avisat les Nacions Unides, ara ho han tornat a dir, i evidentment doncs, ha marxat una part petita de la població, que només aquella població que podia fer-ho, entre altres coses, com ens explicaven, perquè hi ha fins i tot hospitals, l'hospital més gran de Gaza està a Ciutat de Gaza, que és una de les dues regions al nord que teòricament s'hauria de... que algú m'expliqui sense gasolina. És a dir, havent de comptar la gasolina per mil·lilitres i amb les circumstàncies que estem, com en 24 hores es pot buidar un hospital i portar de manera segura la gent que està connectada a respiradors al sud de Gaza. És a dir, era una maniobra, una part més d'aquest pla de tortura d'Israel cap a aquesta població. Jo avui parlava justament amb un noi, amb el Mohamed Iman, de 26 anys, que viu al nord de Gaza, i m'explicava una situació molt semblant a la que relatava la Raquel Martí. Em deia, a casa estava, ell havia abandonat casa seva perquè el seu barri l'havien començat a bombardejar. Havia anat a casa dels seus avis, com havia fet pràcticament tota la seva família. Eren 40 persones a casa dels seus avis, vivien al nord de Gaza. Al matí havien rebut un avís que havien de desallotjar aquesta casa i havien de baixar al sud. Em deia, com ho fem? És impossible.
40 persones.
Clar, són 40 persones, entre les quals hi ha gent gran, nens, hauríem de marxar amb coses, les carreteres no existeixen, hauríem de travessar la runa, per tant, ho hauríem de fer a peu amb nens. No tenim cotxe, evidentment, no hi ha transport alternatiu, no hi ha cap manera de recórrer els, deia, fins a 40 quilòmetres que poden haver de travessar a peu en aquestes condicions. És absolutament impossible, i Israel, evidentment ho sap. No sé, ara suposo que el següent pas, de fet, ell em deia, l'únic que farem serà estar junts a la mateixa habitació, perquè si aquí cau una bomba, ens morim tots a la vegada. I era l'esperança que tenia, no hi havia més. És a dir, estaven ja en aquest... havent perdut absolutament tota l'esperança. És igual.
És que...
no val la pena ni lluitar. Està en un escenari que, de debò, feia moltíssima pena.
Roger?
Sí. No, jo crec que Israel té dret a defensar-se i això és el que sempre ha alegat. El que passa que Israel ens porta a una confusió, que és que per defensar-te del terrorisme has d'atacar a tota una població civil. O sigui, aquí hi ha una confusió enorme, i més a vegades en la manera com ens venen el conflicte Israel-Palestina. O sigui, Israel diu que respon a una agressió terrorista, però no ho fa com els estats convencionals, que quan tenen un cas de terrorisme ataquen i van a buscar aquest terrorista, sinó el que fa és atacar tota la població civil. Jo crec que això allunya i molt Israel del que són les democràcies convencionals, i que realment Israel el que està fent és vulnerar els drets humans en el territori de Gaza. Ara, i abans ho estàveu comentant també, aquí hi ha una permissivitat enorme per part de la comunitat internacional. O sigui, les mateixes imatges que a Ucraïna ens feien aixecar el sofà, doncs a Israel resulta que no ens genera el mateix conflicte intern, i fins i tot les declaracions dels governs han estat molt més dures amb l'atemptat terrorista de Hamas que no pas amb la resposta que està havent per part d'Israel. Jo crec que també hi ha una cosa que hem de tenir en compte, que aquí aquest conflicte que el provoca d'una banda Netanyahu, perquè li va bé, perquè ha aconseguit un govern d'unitat nacional i per tant ha aconseguit perpetuar-se en el poder, però també Hamas, que ha aconseguit avortar una operació que hi havia en marxa des de fa anys, que era una aliança entre Aràbia Saudí i Israel, una línia amb la que havia mantingut ja Marroc, i que realment a través d'aquest atemptat i la resposta brutal d'Israel doncs aconsegueix que no s'acabi de produir.
Sí, però de tota manera les implicacions, és a dir, no una mica del que deia la Dolors, però les implicacions a llarg termini, és a dir, el món àrab ara mateix està en ebullició. És a dir, la lectura que es fa de la posició dels països d'Occident en el món àrab, bé, doncs avui, per exemple, què ha fet França? Ha incrementat l'alerta terrorista, el nivell de seguretat per l'alerta terrorista. És que fins i tot per la pròpia seguretat del món occidental, convindria fer de mediador en aquesta... És a dir, adoptar un paper que fes de mediador en aquest conflicte. En comptes d'això, el que hem vist és una setmana en la qual, encara avui, quan això ja no és una guerra, això ja és una massacre, és a dir, Hamas ha atacat una vegada, un atac atroç, que va ser dissabte passat, no hi ha cap mena de dubte. Però des d'aleshores, tot el que hem vist és Israel bombardejar una ciutat de 2,3 milions de persones. Això no és una guerra, això és una matança, una massacre d'un estat cap a una ciutat. Fins i tot en això, una setmana després, les úniques paraules que escoltem dels líders occidentals, especialment de la Unió Europea i d'Estats Units, encara avui són suport a Israel, Israel té dret a defensar-se. Clar, aquí està generant un caldo de cultiu en el món àrab perquè això ens generi conflictes futurs que no estaran només en aquelles fronteres, sinó també en aquestes. Com França hi has hagut veure.
Clar. I no només en el món àrab. És a dir, el discurs de la Unió Europea o de, no, de les democràcies occidentals en països en desenvolupament o en països, no, en transició cap a la democràcia és un discurs, però després els actes són igual, perquè com dèieu, no, ja sembla que hi ha refugiats de primera i de segona, però hi ha conflictes de primera i de segona, i el de Palestina avui ens esclata a la cara, però hi ha altres, com deia el Rafa, conflictes oblidats, és a dir, el Iemen porten més de 3 anys en un conflicte en què malauradament les xifres de víctimes són, no, de població civil, de població totalment vulnerable, completament abandonada, com una altres, no? I com altres, no? Intentava fer una llista i m'he aturat, però si pensem en els kurds, en els armenis, en els saharauis, no, igual que en els iemenites i en altres, són situacions en les que el discurs és un i les accions són unes altres, és a dir, ens posem els drets humans i el dret internacional en una mà, però després la permissivitat o el doble raser en una altra. El que és a dir, hi ha una sensació com d'impotència, si m'ho permeteu, també gairebé a nivell personal, la sensació de dir que alguna cosa has de poder fer, no? I jo crec que el que hauríem tots plegats de poder fer és intensificar, o sigui, cridar la veu perquè el que està passant s'aturi, i després posar tots els esforços perquè aquest, que és un conflicte que ja no serveixen acords, no?, que s'han fet històricament, perquè Israel els ha vulnerat repetidament tots, no, el tema de les fronteres, el tema del, no, els dos estats, qualsevol de les convencions a les que s'han arribat, i en tot cas tornar a plantejar, no? És que no hi ha un altre camí. O sigui, s'han de posar condicions perquè aquest conflicte acabi d'una altra, és a dir, vagi cap a una altra manera. Ara no acabarà, no és realista pensar que això és un conflicte que pugui acabar, però s'han de posar les condicions perquè tingui un altre final, i les condicions perquè tingui un altre final no són deixar que, no, que el govern, en aquest cas de Netanyahu, o el govern israelià de torn pugui continuar fent amb impunitat, no? Ho sento, s'han de canviar les condicions perquè la situació canviï, o ens tornarem a trobar en una situació igual d'aquí uns anys, o vés a saber si pitjor.
Sí, absolutament, perquè és una bomba de rellotgeria, és a dir, Gaza és una bomba de rellotgeria, i és una bomba de rellotgeria, entre altres coses, perquè no se li ha permès a l'Autoritat Nacional Palestiniana actuar a Gaza. És que, a veure, el problema de Palestina en aquests moments és doble. És un problema intern de la relació d'Israel. A veure, Israel donava la mà, i repeteixo, Israel donava la mà als membres de Hamas mentre bombardejava gent del Fatah, de Cisjordània, perquè li interessava dividir la població palestiniana, perquè li interessava que el govern palestinià no tingués força, i en aquests moments el govern palestinià, que està a Jerusalem, és incapaç de posar ordre dintre de Gaza, una Gaza que no ve d'ara, és a dir, ara estem parlant de que han vetat comunicacions, han vetat, però per exemple la desalinització de l'aigua, qualsevol infraestructura bàsica perquè en aquests moments la vida sigui possible. Hi havia un informe internacional que deia que el 2025 la vida no seria possible a Gaza, abans del que estava passant actualment. Aquest és un dels problemes principals que té Palestina. I l'altre problema principal, que també ho apuntava sobre la taula, és el ninguneig de la comunitat internacional. Els acords d'Abraham, que estàvem parlant abans, quan es parlava de la relació entre el Marroc, no?, el triangle entre Marroc, Aràbia Saudí i Israel, entre altres coses per tecnologia, i aquí podem parlar del Pegasus, per tecnologia militar i sobretot per recursos econòmics, al final és el que mana el món, no els drets humans, sinó els recursos econòmics, això ja ho sabem, era precisament el ninguneig de Palestina. Perquè abans Palestina tenia veu en el reconeixement de les relacions que podia tenir Israel amb els altres països àrabs. Quan es fan els acords d'Abraham, el que es fa és es fa un punteig a Palestina i es fa directament entre Aràbia Saudí i el Marroc. Per cert, la població estava en contra d'aquests acords. I recordem que la població estava en contra d'aquests acords i al final l'administració Trump els va imposar i amb una clara oposició que tenia interior. És a dir, la situació no és És que és molt senzill, abans ho estàvem comentant, hi ha resolucions, hi ha acords internacionals, els acords d'Oslo, que li va costar la vida i que va costar les eleccions. Primer a Isaac Rabin i després a Simon Pérez en les eleccions, perquè realment va arribar Benjamin Netanyahu i el primer que va fer va ser els assentaments més enllà de Jerusalem. És a dir, la solució està posada al que ha d'haver-hi una voluntat internacional primer, però també de la Lliga Àrab, que té moltíssima responsabilitat en el que està succeint i en la deriva del poble palestinià a nivell internacional.
Per anar tancant, Roger, algun comentari més?
No, només que en política i en política internacional la força implica responsabilitat, i en aquest cas està molt clar que Israel és qui té la força, i per tant la responsabilitat també sobre la solució del conflicte hauria de venir en bona part per part d'Israel. I una altra cosa més, els palestins ho passen molt malament i la gent de Gaza ho passa molt malament, però també en aquest cas, per exemple, perquè Egipte, que és qui té una part de la frontera amb Gaza, no obre aquest corredor i no permet tampoc que surtin en massa la gent de Gaza. Per tant, la comunitat internacional i sobretot els països àrabs no han acabat també d'ajudar el poble palestí, i ho dèieu ara amb aquests acords que hi ha hagut entre l'Aràbia Saudí i Marroc. Bona part del canvi de posició que hi va haver per part del govern d'Espanya respecte al Sàhara tenia a veure també amb aquests acords. Doncs això ha acabat de situar els palestins en una situació gairebé insostenible.
És veritat el que diu Roger d'Egipte en quant a no obrir el corredor de Rafah, però per exemple sí que estan disposats a enviar-hi aliments i enviar-hi subministraments per allà, i el que ha fet Israel és bombardejar aquest corredor. Sí, és a dir, tampoc ha deixat gaires opcions. Sí, no estaven disposats a deixar passar persones, però sí aliments i subministraments, i això no ha sigut possible per l'estratègia d'Israel de deixar aquesta gent completament allà dalt.
9 de la nit i 21 minuts. Tenim declaracions de fa només uns minuts, precisament del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, referint-se sobre aquestes 24 hores que havien donat de coll a la població palestina i a tot el conflicte. Acaba de dir això.
Els nostres enemics han començat a pagar el preu, però això només és el principi. Erradicarem Hamas. Ens portarà temps, però no dubteu que sortirem d'aquesta guerra més forts que mai.
Doncs bé, declaracions de, insistim, de fa només uns minuts de Benjamin Netanyahu, quan queden poques hores que s'acabi aquest termini que havia donat.
És curiós, com en el conflicte amb Rússia i Ucraïna hem posat tant el focus en un lideratge com és el tòxic, com és el de Putin, no? Una mica pensant clarament que no tota la població russa probablement està d'acord amb aquesta guerra, i en canvi en el cas d'Israel, no? També tenim clarament també un lideratge que en aquest cas, com deia abans el Rafa i com heu comentat, no? Està utilitzant el conflicte amb Palestina per blindar-se en un país amb què amb altres circumstàncies això no passaria.
Absolutament, i compte que aquest conflicte pot ser l'11S de Benjamin Netanyahu. Les primeres enquestes que s'han publicat a Israel, el Likud baixa el 19 escons, perquè ningú li perdona la rada de seguretat quan els serveis d'informació havien dit que havien avançat que es podia produir, i fins i tot països, i abans estàvem comentant Egipte, ho havien dit, és a dir, compte, perquè ara...
Políticament qui reforça llavors allà?
Mentre hi hagi la guerra, segurament, doncs, unitat nacional, etcètera, etcètera, el discurs d'unitat nacional, i ningú dirà absolutament res, però després, amb el temps, i amb la llunyania, es preguntaran què és el que va passar, què és una mica el que va passar a l'11S, i la resposta desproporcionada que va donar als Estats Units. Compte, perquè també, primer, per la manca de previsió, i segon, per la manca d'una resposta que sigui adient.
Però paradoxalment és tan fals, és a dir, és veritat, no? La gent a Israel espera del seu estat que el protegeixi, que el defensi, i això...
Però no l'ha protegit.
Clar, com que no l'ha protegit, no l'ha protegit, es veu com una errada brutal del govern, però és tan fals, el converteix en més perillós. Perquè ara necessita una resposta més contundent,
sí, sí,
i més llarga, perquè les guerres... aporta el lideratge, i ara necessita reguanyar-se aquest lideratge.
I sobretot en una situació de conflicte, tu tens més marge també per callar les veus internes, perquè és evident que hi ha gent a Israel que no està d'acord amb el que està passant, però tenen poc marge ara per dir-ho.
Roger, fixeu-vos la declaració de Netanyahu, jo crec que ja és molt significativa quan diu els nostres enemics han començat a pagar el preu, perquè qui són els nostres enemics? O sigui, ell equipara tota la població civil de Gaza als enemics, i aquí jo crec que aquí és on està el quid de la qüestió: agafar tota la població civil, convertir-la en un blanc, i a partir d'aquí doncs poder fer gairebé un genocidi, que és el que es planteja.
Mm-hmm. 5 minuts i seran 9:45 de la nit. N'estarem pendents en les properes hores quan acabi aquest termini que ha donat Israel, just quan durant aquesta matinada, recordem, es compleix una setmana que va esclatar aquest conflicte a base de combats. Hem de fer una pausa per la publicitat i de seguida tornem i parlem de les negociacions per la investidura.
Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán. Porque tu empresa vas a impulsar, en Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en habitísimo.es.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el chef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc.
Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyanviu.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebra la 19a edició amb una programació excepcional, amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Lleó de Plata de Venècia.
A més, convidats, concerts, conferències, retrospectives i homenatges.
Festival Clam, del 12 al 22 d'octubre, a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages.
Informa-te'n a clamfestival.org.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
Pols accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content. Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Finesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana gaudeix a Finesa de La Patrulla Canina, la superpel·lícula. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Finesa.es. T'esperem.
Kia, Kia, vull un Kia.
Deixa de somiar i aprofita els grans descomptes de Kia Quadis AR Motors. Fins al 23 d'octubre, aprova't a les nostres botigues del Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat i emporta't el teu nou Kia híbrid o elèctric al millor preu i amb 7 anys de garantia. Els somnis es fan realitat a Kia Quadis AR Motors.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Un minut i seran dos quarts de 10 de la nit. Més enllà d'Israel i la franja de Gaza, a casa nostra l'altre gran tema del dia són les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Avui ha estat el dia en què Junts per Catalunya s'ha reunit amb Pedro Sánchez i a hores d'ara l'acord entre uns i altres encara és lluny. Almenys aquest és el missatge que enviava a Míriam Nogueras en sortir de la reunió.
Continuem lluny d'aquest compromís històric. Si es tracta de fer allò que s'ha fet en els darrers 4 anys, aleshores és que no són els vots de Junts aquells que estan buscant.
A veure, començo per tu, Roger, des de Madrid. A hores d'ara estan lluny o això també forma part de l'estratègia negociadora?
Jo crec que Nogueras ha deixat clar que és lluny, però també que és possible. És a dir, avui, després d'aquesta reunió, el PSOE el que estan explicant és molt bé, mentre estiguem asseguts, hi ha una possibilitat d'investidura i, per tant, els números segueixen donant i, per tant, hi ha negociació. Jo crec que està molt clar que en les últimes setmanes s'ha avançat molt i els silencis, en aquest cas, són molt importants i molt significatius. I hi ha una qüestió també, que és que avui, després d'aquesta reunió, Pedro Sánchez ha ordenat silenci al partit. Això què vol dir? Doncs que es començarà a treballar ja entre bambalines en la qüestió, en qüestions ja molt més profundes. Jo crec que hi ha una qüestió essencial per les dues parts, que és la qüestió de les garanties. És a dir, Junts vol garanties de que aquest acord realment és un acord històric i que Sánchez complirà si és que s'arriba a posar en marxa. I també el PSOE necessita garanties de que Junts no tornarà a ser un partit ultramontano, no?, que en qualsevol moment faci explotar la legislatura. I crec que estarà en aquesta fase d'anar treballant aquest acord i que, tot i que encara no està tancat, està clar que les dues parts com a mínim tenen una certa voluntat de que fructifiqui.
Dani?
Sí, la setmana passada, perquè Pedro Sánchez va pronunciar per primera vegada la paraula amnistia. I dèiem, com més ensenyin les cartes, com més es comprometin a escenaris, diríem, que poden ser indesitjables per una part de la seva, del seu electorat, més a prop estem d'una investidura. Clar, ahir, bueno, el Roger hi era, que ens ho pot explicar més, però ahir sembla que Pedro Sánchez encara es va comprometre més amb aquesta idea i fins i tot va dir que el PSOE tenia la seva pròpia idea d'amnistia. Aquí qui? Per tant, sembla que el PSOE, aquella carta possible de no m'han deixat, Junts no m'ha deixat perquè em feien unes reclamacions que eren insostenibles, me'n vaig a eleccions, però no he venut a Espanya, diríem, aquella carta ja no la pot jugar, o la pot jugar molt difícilment perquè ja ha posat a la seva boca la paraula amnistia, a més, de manera bastant clara i bastant oberta. Junts encara la podria jugar perquè estan mantenint aquesta posició de nedar i guardar la roba, perquè Junts també la podria jugar la mateixa carta, però pel cantó contrari, és a dir, no ens hem venut per un plat de llenties, per tant, provoquem unes eleccions. Per tant, aquest és l'únic escenari en el qual encara se m'acudeix. Però sabent que Pedro Sánchez ha fet l'aposta que ha fet, seria una mica arriscat, perquè t'aniries segur a perdre qualsevol possibilitat d'influència, o molt probablement a perdre qualsevol possibilitat d'influència a Madrid, o com a mínim a donar números a la dreta perquè això passés. Per tant, m'inclino a pensar també que estem més a prop d'una investidura ara, que es posin a treballar molt ràpid, perquè em sembla que ja estem a la meitat, no, és el 26 de novembre, em sembla que és l'últim dia que es pot fer un ple, i la sensació, segurament també per aquesta política d'imposar silenci que sobretot Junts ha fet, és que les coses no avancen, que haurien d'estar avançant molt més ràpid, perquè si no ens veurem una mica amb un acord in extremis, una mica mal fet, i que no garantirà estabilitat diríem més enllà dels primers 6 mesos.
A mi em costa veure-li l'èpica en aquesta negociació llarga i en aquesta... No ens vendrem per un plat de llenties. Estem davant d'una negociació que és de sí o de no. I l'escenari de donar suport a la investidura, sabem què comporta, un govern amb Pedro Sánchez de president del govern, i l'escenari de dir que no, també sabem què comporta. I no entenc què pot guanyar Junts. No ho entenc. O sigui, per mi és massa frívol el que algú em pugui explicar que pot guanyar Junts si no hi ha aquesta investidura. Ja sé que el Dani ara m'ho pot explicar en termes de dir, ui, però podrien... Sí, però sense frivolitats, sense especulacions, és a dir, de debò. Què pot guanyar un partit que defensa els interessos de Catalunya si no hi ha una legislatura ara, amb un president del govern i amb les majories que s'estan conformant i amb els suports que s'estan conformant, i anem a una, no, a una dissolució d'aquest Congrés i unes noves eleccions amb el risc que això suposa? No ho puc entendre. I, per tant, ho deixo aquí, no? Llavors, llavors...
La paraula és el primer partit de l'independentisme, si estigués en joc, per exemple...
Ja, però no seria, a mi això he dit no sense...
Primer, ja. No seria el primer partit, ja entenc,
Daniel,
que per tu... Sí,
ja, ja, jo he dit sense frivolitzar. I a mi això, per mi, això que tu dius, que, i que l'altre dia també m'ho deies com a argument, és una frivolitat.
Jo no dic
no, la paraula. No, t'ho dic pas de tu,
però és possible que estigui a les equacions.
I és possible fins i tot que tinguessis raó, però és que no ho vull ni imaginar, ja t'ho vaig dir l'altre dia.
Però, Dolors, estem en una negociació i en una negociació hi ha un element que també compta, que és qui per més, no? I crec que els dos potser estan jugant una mica al chicken run, és a dir, a forçar la negociació, perquè saben que els dos hi perden. És evident que Junts, per molt que bé que li anés a unes eleccions, li aniria malament perquè podria perdre la clau que té ara mateix.
Sí, però, Roger, mira, deixa'm... Perdona, és que...
Acaba, Dolors, i després el Rafa. Sí.
Entenent el que dius, faig el paral·lelisme amb el que ha passat amb Bildu, que Bildu, evidentment, hi pots guanyar molt o poc també en una negociació. Des del minut zero Bildu va acceptar la investidura, igual que el PNB, per altra banda, i estan en una altra pantalla, i a mi em reconforta, per exemple... I em reconforta veure la normalització institucional, per exemple, de la reunió de l'altre dia, dels líders de Bildu i dels líders del PSOE, més enllà del marc de la investidura, en una relació normalitzada institucionalment.
Però Bildu ha tingut una altra lògica. Jo crec que no és comparable.
Sí, una altra lògica. Això és el que dic, que té una altra lògica.
Una altra lògica respon a altres coses. No és comparable.
Sentim el Rafa i després...
Sí, així entro en la conversa, que si no estic fora. Jo entenc el que dius, Dolors, entenc absolutament el que dius, i el perill d'una repetició de les eleccions, jo torno a repetir, a veure, el PP i Vox estan a 4 escons de la majoria absoluta, és a dir, tornar a fer unes eleccions és tornar a tirar els daus i a veure què surt, diguem-ne, des del punt de vista que l'extrema dreta, recordem que l'extrema dreta va acabar les eleccions dient que si guanyaven, doncs hi haurà tensió a Catalunya, ja està, aquesta és el que pot oferir, i això és el que sabem. El que sí que és veritat, i no és que vulgui regalar arguments a ningú, però des del punt de vista independentista, si accepta el marc que tu planteges, sempre hi hauria un xantatge permanent. I absolutament podríem pactar absolutament per res, perquè el xantatge seria, escolti, o em feu president a mi o absolutament res. Jo que crec que són els dos eixos perquè s'allargarà, per una senzilla raó, quan estava parlant si estem prop o lluny d'un acord, la pregunta jo crec que seria, estem prop o lluny de convèncer els teus votants de que aquest acord és necessari? Aquest és el tema. És a dir, el Partit Socialista necessita convèncer el seu votant. A veure, no és fàcil, ho hem vist l'ofensiva que hi ha hagut dintre el Partit Socialista, dels més socialistes, ho hem vist també algunes enquestes a nivell estatal, quin és el recolzament que té l'amnistia, s'ha d'explicar molt bé, i s'ha d'explicar que l'amnistia no és l'amnistia de l'independentisme, no és l'amnistia només per Catalunya, és l'amnistia per la normalització política a Espanya, i això ho ha d'explicar el Partit Socialista, però també Junts per Catalunya ho ha d'explicar, perquè Junts per Catalunya venia d'una posició d'aïllacionisme, per dir-ho d'alguna forma, de dir que amb Espanya no hem de fer absolutament res, que nosaltres només som el partit del mandat de l'1 d'octubre, amb el qual nosaltres no hem d'entrar ni hem de sortir, perquè això no ens hi va. I això ho ha d'explicar el canvi. I després hi ha una segona derivada que jo crec que ningú se'n refia. Efectivament, a veure, Sánchez no se'n refia de Puigdemont, però Puigdemont no se'n refia de Sánchez. I tots parlem, i aquells que heu estat corresponsals a Madrid sabem molt bé que els socis de Sánchez tampoc se'n refien molt d'ell. És a dir, el pagar per avançat és perquè, clar, una cosa és que et diguin que sí, però després del sí s'ha de complir. I això saben que no és fàcil, amb el qual sempre hi ha un tanteig, perquè estem parlant de dues vies. Primer, perquè ho han d'explicar girs importantíssims, estratègics de Junts per Catalunya, però també del Partit Socialista, que fins ara no els veus socialistes, sinó els nous socialistes deien que això de l'amnistia era impossible i que era indesitjable, no només impossible sinó indesitjable, i després perquè venim d'una situació on les relacions entre... A veure, és que el 2019 la campanya va acabar dient Sánchez que portaria Puigdemont a Espanya, i era dir, clar, la relació entre Puigdemont i Sánchez no és una relació precisament de que hi hagi una mínima confiança, i això s'ha de construir i porta un temps.
Sí, aquí hi ha un element que és que el PSOE ha treballat molt i molt a nivell intern. Jo crec que han anat aproximant la idea de l'amnistia, i per tant, fins i tot quan hi havia la investidura de Feijóo, hi havia aquella especulació de que una part del PSOE, alguns diputats podien fer un canvi de vot, es va veure clarament que el PSOE té lligat i ben lligat, que la posició que adopti Ferraz serà la posició del PSOE, i que aquí no hi ha un debat intern. I entre els seus votants, jo crec que també hi ha una dicotomia falsa que ha intentat plantejar el PP. Els seus votants sabien que votaven i sabien que Sánchez intentaria arribar a un acord, i la política que ha fet amb Catalunya durant aquest temps, per tant, aquí no, diguem, no, i pot tenir discrepàncies amb les velles guàrdies del PSOE, però aquestes velles guàrdies ja ara gairebé no representen a ningú. I per part de Junts, és veritat, tens raó que d'alguna manera haurà d'explicar un gir, però Junts té un avantatge competitiu respecte a Esquerra, que és que Junts en aquests moments sembla que tingui l'hegemonia de l'independentisme, i en la mesura en què ha estat un partit que ha mantingut una posició més forta respecte a Espanya i respecte al govern espanyol en els últims temps, també això li dona un marge extra de negociació. Si us ho fixeu, avui la Míriam Nogueras ha posat sobre la taula el discurs que Puigdemont va fer a Brussel·les el dia 5 de setembre. En aquell discurs no planteja gaires coses, o sigui, realment planteja l'amnistia, que és una qüestió que ja tenim sobre la taula, però en el tema del referèndum no és una qüestió sine qua non per començar aquesta legislatura. I tenia raó en una cosa, ara estem en l'època de les garanties, ningú es fia de ningú, i per tant jo crec que aquí està el quid de la qüestió, en trobar mecanismes que permetin que, doncs, que aquesta confiança es vagi teixint, i si no hi ha confiança, doncs que hi hagi un mecanisme que permeti verificar que això doncs anirà avançant.
Escolta, en la línia de les garanties, que teniu raó, és evident que hi ha una malfiança i a més molt fonamentada per part dels uns i els altres, però estem parlant d'un acord d'investidura per investir un president del govern, i això vol dir que començaria una legislatura, que el primer que hauria de fer és aprovar uns pressupostos i que partirà endavant qualsevol iniciativa necessitaria, per molt que estiri del decret legislatiu, necessitaria, o del decret llei, necessitaria de majories molt plurals i molt àmplies del Congrés, per tant, d'una negociació permanent. És a dir, per mi l'interès de les negociacions actuals, més enllà del sí o del no, que jo crec que no contemplo una altra alternativa, sempre ho he dit, és saber si hi haurà un acord només d'investidura, hi haurà un acord perquè serà per tota la legislatura amb aquestes garanties i amb quins condicionants si les garanties no es compleixen, si inclourà també pressupostos o no, és a dir, què més inclourà?
Això és el que vol el PSOE, incloure
pressupostos. Bueno, clar,
i el que pot ser que donés junts també,
si tots aquests elements estan sobre la taula i formaran part d'aquestes garanties i contrapesos que és lícit que cadascú posi sobre de la taula. I després, respecte al que dèieu de l'amnistia, jo era dimarts a la presentació que van fer la gent de Sumar del dictamen sobre una possible llei d'amnistia, i jo crec que els arguments en aquest dictamen, com n'hi poden haver d'altres, però els que es despleguen sobre les possibilitats de justificar tant jurídicament com políticament la necessitat d'una llei d'amnistia, crec que són balsàmics, per dir-ho així, els que es van desgranar per uns i altres, és a dir, que permeten descatalanitzar des del punt de vista de la investidura una llei d'amnistia i plantejar-la com un instrument que ha de permetre tornar a fer política a Catalunya per part de tothom.
Avui, per cert, a diferència de l'altre dia, no hi ha hagut trucada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, com sí que hi va haver dimecres trucada entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras. No sé si a hores d'ara encara descarteu que aquesta trucada s'acabi produint o no.
No necessàriament. Vull dir, la negociació és llarga. No descartaria, és a dir, avui hem vist una reunió de Pedro Sánchez amb Bildu que feia temps no ho hauríem dit, i em semblaria que entraria dins de la normalitat democràtica. Al final, si t'estàs plantejant i realment aprovaràs una llei d'amnistia que afecta directament un líder polític d'un partit, que menys que reunir-t'hi, vull dir, estàs admetent com a... ara, segurament no està prou madur com per arribar aquí, però quan arribi una cosa, l'altra cosa cau pel seu propi pes, és a dir, aquesta persona deixa de ser... Espera, Roger. Aquesta persona deixa de ser un enemic de l'Estat, vull dir que no sé si passarà, sí, perquè no tinc una bola de vidre, però no em semblaria escavallat. Després, coses que s'han dit. El Rafa deia, han de convèncer la seva parròquia. Bé, depèn. Amb els indults tampoc no els tenia tots convençuts, per entendre'ns. Els va provar, s'ha vist que no ha passat res, la cosa es va més o menys oblidar i no li ha passat factura, i no li ha passat factura en les eleccions. I això lliga amb el que deia la Dolors. Si hi ha un pacte ampli, un acord ampli, que Junts per Catalunya a la seva manera també el demana, no? Per un acord històric que sigui ampli, no parla específicament de parlem de pressupostos, es refereix a una cosa que vagi molt més enllà, que sigui històric, que tingui transcendència, que sigui important pel futur de Catalunya, però que en certa manera, discursivament, podria encaixar amb un acord d'investidura com demana el PSOE, i tens per davant 4 anys, ja s'explicarà sola l'amnistia. És a dir, si l'aproves i tens 4 anys per davant una certa estabilitat i acabes veient que no passa res, no és el mateix que examinar-te de l'amnistia al cap d'un any o al cap de 2 anys. És a dir, que són escenaris una mica diferents.
Estic d'acord, i ho dic des del punt de vista que estic a favor de l'amnistia, però en una democràcia les coses no s'expliquen soles. I quan tu has dit tot el que has dit sobre l'amnistia, home, jo crec que el teu electorat es mereix. Dues coses es mereixen. Primer, es mereix que expliquis per què el canvi de posició, perquè hi ha arguments. Els índols va ser un argument. I no només els arguments que es van donar ex ante, sinó ex post. És a dir, la situació de Catalunya. Després dels índols és molt millor, incomparablement millor, diguin el que diguin, de la situació que hi havia abans dels índols. S'ha normalitzat la política. I segon, s'ha de fer un debat al Parlament. És a dir, no es pot aprovar ràpid i de la nit al dia. S'ha de fer un debat amb tots els arguments del Parlament.
No és una llei menor,
No és una llei menor, i s'ha de parlar i s'ha de posar els arguments a sobre la taula.
Evidentment, Rafa, explicar-se l'explicaria un debat.
Jo crec que ho han d'explicar.
Quan dic s'explica sola, ho dic perquè tu feies l'explicar com a sinònim de convèncer.
És que han de convèncer.
De convèncer el teu...
Perquè els índols van convèncer. Perquè els índols... Van acabar convencent, efectivament. Però Pedro Sánchez va sortir i va explicar per què ho feia. Per què ho feia? I ho feia per la normalització. El que deien la desinflamació, no? Que a mi no m'agrada aquesta paraula, però la normalització política a Catalunya. I tant s'ha normalitzat a Catalunya que hem vist per primer cop, i a mi em sembla molt interessant això, jo ja poso com a sociòleg a sobre la taula, que per primer cop en les eleccions generals hi ha hagut vots que han passat de l'independentisme, del bloc independentisme al bloc constitucionalista. És a dir, que ja comença a haver-hi trasbassament, quan aquí hem viscut amb dues Catalunyes, diguem-ne des del punt de vista electoral, absolutament separades. Això vol dir que hi ha una certa normalització. I jo crec que això és positiu, però s'ha d'explicar, i ho ha d'explicar perquè té arguments. I abans comentava la Dolors l'informe que es va presentar l'altre dia a l'Ateneu, hi havia arguments a sobre la taula. Arguments jurídics n'hi ha, arguments ètics i morals n'hi ha, i per tant els ha de posar sobre la taula i ha de guanyar aquesta batalla.
Per tancar, Roger.
Molt ràpid. Sobre el tema de la legislatura, està clar que si s'arriba un acord amb Junts, aquest acord anirà per fascicles, és a dir, que hi haurà un compromís que s'haurà d'anar desplegant, i això implica que tu has de garantir la governabilitat durant tot el temps en què es desplega l'acord, i per tant és bastant comprensible que si hi ha un acord d'investidura, aquest acord també serà doncs, de legislatura i amb pressupostos inclosos. I després sobre el tema de la fotografia, si s'ha de reunir o s'ha de parlar amb Puigdemont, Pedro Sánchez, ahir va haver tota mena d'especulacions, però jo crec que estem davant d'una polèmica una mica inventada pels periodistes quan no tenim temes, no? Perquè hi ha una qüestió que és que jo sàpiga, Junts no ha demanat aquesta reunió ni aquesta fotografia, que jo sàpiga, i el PSOE tampoc, per tant estem, a vegades quan no tenim de què parlar, doncs comencem, i per exemple ahir als Corrillos hi va haver molta història amb això perquè es va interpretar forçadament en alguns moments les paraules de Sánchez, doncs estem en aquestes òrbites.
Bé, veurem com evolucionen els propers dies aquestes converses, aquestes negociacions entre Pedro Sánchez i les diferents formacions que podrien donar suport a la seva investidura. Hem de fer una pausa per la publicitat i de seguida enllestim la recta final del 9C d'avui.
RAC 1. Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc.
Què t'he dit sempre? El rentaplats, que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra l'ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor, cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1. Tots som 1.
I el teu pare no volia un pernil? Perquè és la setmana de les ofertasses al Corte Inglés. Sí, un pernil d'engreix ibèric de 8 quilos, 50% raça ibèrica i per només 99 euros. I hi ha moltes més ofertes. I a més t'emportes el 15% de regal per compra superior a 20 euros en productes frescos.
Setmana de les ofertasses a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Estem destinats a superar-nos i res millor per fer-ho que aquest diumenge a Salou, destinació de turisme esportiu i familiar.
Vine a la cursa de RAC 1. 5 quilòmetres per donar-ho tot, corrent o caminant.
Gaudeix d'un recorregut a prop del mar i pels indrets més emblemàtics de Salou.
T'hi esperem aquest diumenge.
No ho sé, amb Pep Tormos.
8 minuts seran les 10 de la nit, fent tertúlia amb el Rafa López, el Dani Sánchez Ugart, la Dolors Camats i el Roger Pi. Ho dèiem abans, avui ens han sorprès unes dades i que volíem posar sobre la taula abans d'acabar el programa. Segons l'Associació Catalana de Llars d'Infants, en dues de cada tres escoles bressol s'hi ha detectat casos de sobreexposició a les pantalles per part dels infants, i això sembla que comporta retards en el desenvolupament cognitiu i psicomotor dels nens. No sé, vosaltres, si teniu a canalla algun fill de menys de 3 anys que són els que van a les llars d'infants, per aquí a la taula encara no, Roger?
Encara no.
Ai, encara no.
Ja han passat.
Els meus hi van passar fa anys.
Sí. Jo en tinc un de 3 anys i de tant en tant sí que li deixem el mòbil perquè vegi dibuixos, però igual que tindria una pantalla, doncs, igual que tindria els dibuixos a la televisió. El que sí que és veritat que els pares, i més quan tenim més d'un nen i més de dos, en el meu cas, els pares utilitzem com a recurs el mòbil per tenir pausos a la casa, no? I és veritat que això implica tenir, també assumir riscos, i aquí hi ha una part de responsabilitat, doncs, que en el moment en què tenen pantalles tu també has de controlar, sobretot quan són més grans, no tan petits, però has de controlar quins són els continguts, les xarxes socials, tot el que fan en el mòbil.
Tenim en línia a aquesta hora el David Bueno, que és doctor en Biologia i director de la Càtedra de Neuroeducació de la UB. David, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns. Aquesta exposició a les pantalles té conseqüències directes negatives en el desenvolupament dels infants?
Una sobreexposició, sí, sens dubte. Ja comença a haver-hi treballs científics que es van acumulant que ho indiquen. Però no és que mirar-la una estona faci cap mal, no en fa cap. La qüestió és quan el joc tradicional se substitueix per una pantalla, quan la conversa amb els pares se substitueix per uns dibuixos amb una pantalla, o quan simplement perquè no molestin, doncs els posa davant d'una pantalla que és molt atractiva, perquè van passant moltes imatges, van passant moltes coses, però que limita tot el que és el desenvolupament natural d'un infant, que és socialitzador, que és a través del joc físic.
Perquè què li passa al cervell d'un infant de 3 anys o menys de 3 anys quan està mirant una pantalla durant tantes i tantes hores?
Mira, el que passa és que el cervell dels infants necessita aprendre a integrar tots els seus sentits: vista, oïda, tacte, olfacte, gust, però també el moviment, la propiocepció, la interocepció, conèixer de si mateix per dins. I això es fa a través del contacte amb altres persones, però persones físiques, reals, eh? Perquè és un contacte d'interacció, de jo faig, l'altre contesta, jo torno a contestar. Per tant, és una interacció en viu i en directe, ràpida, a través del joc físic. Clar, les pantalles el que donen és bàsicament dos sentits, vista i oïda. Normalment estan quiets, no hi ha cap altre sentit implicat, i això el que fa és disminuir la capacitat del cervell de després poder integrar tot el seu entorn, i això dificulta aspectes com fins i tot els mateixos aprenentatges, la socialització. Aprenem a socialitzar mirant la cara de les altres persones a través de la pantalla. Això no ho podem fer.
En aquest estudi que s'ha fet des de l'Associació Catalana de Llars d'Infants també es conclou que a pràcticament la meitat de les llars d'infants s'hi han registrat casos també de dificultats per menjar o d'aïllament social. Això per què passa?
Doncs és exactament per aquest mateix motiu. L'aïllament social és perquè han après a interactuar amb un aparell tecnològic que, de fet, no interactua amb ells, és purament passiu. I el que cal és això, és sopar amb ells, esmorzar amb ells, dinar amb ells, jugar amb ells, deixar que juguin sols. Però aquesta interacció, i el que fa és que no hagin après, que no aprenguin bé a relacionar-se amb les altres persones, i com que no saben relacionar-s'hi bé, d'aquí ve aquest aïllament social. I per menjar, doncs perquè moltes vegades mengen amb la pantalla davant, perquè estiguin quiets, i quan no hi ha la pantalla, doncs és que ja ha associat, el seu cervell ha associat menjar amb tenir una pantalla davant, i això doncs fa que realment no vulguin menjar.
La solució passaria per eliminar-les del tot, les pantalles abans dels 3 anys, o limitar-les d'alguna manera, algun temps al dia? Quin seria el temps, diguem, no sé si adequat, no deu ser la paraula, però quin temps seria el prudencial?
Mira, abans dels 4 o 5 anys no els fa cap mena de falta tenir una pantalla. Això no vol dir que si en algun moment la tenen, passi res, no passa res. Però com menys temps, millor. No, jo no m'atreviria a dir, doncs mira, màxim mitja hora al dia. No és això. És que no n'haurien de tenir. És que el joc ha de ser el tradicional, ha de ser un joc d'interacció amb altres persones, i si el tenen un momentet, doncs tampoc no passa res, no ens hem d'obsessionar per això. Però jo penso que no s'ha de planificar, de dir, doncs mira, cada dia poden estar una horeta. Doncs no, millor que no hi estiguin pràcticament gens.
A partir dels 4 o 5 anys, diu.
4, 5, fins i tot 6, m'atreviria a dir. És que no els fa cap mena de falta, ni per aprendre, ni per buscar informació, i per distreure's. Les pel·lícules poden ser també molt enriquidores. Tenim la tele, que és més social, perquè mirem la tele amb altres persones moltes vegades. La pantalla d'un mòbil, no? Te la mires tu sol.
No sé si per aquí la taula tenen algun comentari, alguna pregunta a fer. No, la Dolors fa cara que sí.
No, una mica per estar-hi d'acord, no?, amb aquesta idea de que a vegades les pantalles s'han convertit en la mainadera senzilla, no?, i que en canvi l'alternativa de la pantalla, no?, que vostè ho deia, no?, que és el joc, és interactuar, té molts més beneficis, perquè forma part de la socialització i del creixement de la persona, també, no?, que és la imitació, sobretot quan són canalla tan petita, que és la imitació, que és tenir referents, no?, que és tenir algú amb qui... La interacció amb els altres, amb les altres persones et fa créixer i et fa aprendre, i amb una pantalla no passa, no? I potser ser-ne conscients d'això.
Sí, sí, just això.
Ja per tancar, ens queda només un minut per arribar a les 10 de la nit i tancar la tertúlia. Hi ha alguna altra conseqüència negativa, aquesta sobreexposició a les pantalles per part dels infants de 3 anys o menys? És a dir, més enllà d'aquestes que hem anat comentant i que aquest estudi, diguem, que la recull, hi ha alguna altra qüestió destacada o que vostè destacaria pel fet d'estar sobreexposats en aquestes pantalles?
Bueno, s'ha vist que també limita, per exemple, la seva capacitat de vocabulari, de parlar, d'aprendre a parlar. Aprendem a parlar en interacció amb les altres persones, no només escoltant. I aprendre a parlar és la base després poder pensar de forma més complexa, de forma més global. Els pensaments s'estructuren sobre les paraules. L'aprenentatge del llenguatge és fonamental.
David Bueno és doctor en Biologia i director de la Càtedra de Neuroeducació de la UB, a qui agraïm que ens hagi atès aquesta hora de la nit en directe per parlar d'aquest estudi de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, que deia que en 2 de cada 3 escoles bressol s'hi ha detectat casos de sobreexposició a les pantalles. Senyor Bueno, gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Doncs mira, senyals horaris de les 10 en